sentit mil vegades que els millennials som la primera generació que viu i viurà pitjor que els seus pares. És veritat que el còctel de preus de l'habitatge pels núvols, feines inestables i sous molt baixos fa que sigui molt difícil emancipar-se. I també és veritat que a vegades potser gastem en coses que vist des de fora pot fer la sensació que ens va millor del que ens va. Penso, per exemple, en viatges, en concerts, en moltíssima roba. Però a l'hora de la veritat, i si es mira el que és important, les coses bàsiques, les coses essencials, una casa o omplir el carro de la compra resulta que és caríssim. És tan car que fins i tot és comprensible que molta gent pensi, escolta, no m'arribarà mai per l'entrada d'un pis i, per tant, vaig més o menys gastant en coses del dia a dia. La precarietat és innegable, però això vol dir que vivim pitjor que els nostres pares o depèn de què es miri? Per exemple, vivim també pitjor que les nostres mares? I és que hi ha qui assenyala que certs discursos relacionats amb això porten a glorificar un passat d'una manera nostàlgica, tòxica, distorsionada i fins i tot atien baralles generacionals potser una mica estèrils, això típic de boomers contra millennials. Avui parlarem de tot això i, com sempre, ho farem amb vosaltres, que ja sabeu que podeu venir i després de la conversa i fora de micro diré la vostra. Bon vespre i benvinguts a la Crisi dels 30, un espai de trobada en català des del bar Casa Almirall de Barcelona. Avui parlarem d'aquesta famosa frase de si vivim pitjor que els nostres pares o no, de la nostàlgia i de les batalles generacionals entre boomers, millennial i tota aquesta mena de debat que ja fa uns quants anys que s'ha generat. Ho farem amb gent que més o menys ha parlat del tema en algunes ocasions. Tenim l'Emma Zafón, periodista i escriptora, autora de La Mare. Benvinguda.
Moltes gràcies, bona tarda.
I el Pau Torró, que és graduat en Història, sindicalista de la Intersindical i autor de l'article El dret a la nostàlgia, anexa nacional, que precisament aborda aquest tema.
Merci. Benvingut. Merci per convidar-me.
Com deia, evidentment parlarem d'un tema que està atrevessadíssim per la qüestió generacional. Aquest podcast es diu La crisi dels 30, sempre començo per aquí, traient alguna mena de tema generacional, connectant-ho amb l'itinerari vital de la persona. Avui és molt fàcil perquè el tema ja ens porta aquí. Per tant, començo per la frase ja de primeres. Creieu que vivim pitjor que els nostres pares o no?
Jo puc començar. Depèn. Depèn, si vols que ho porti al terreny personal, hi porto. Per exemple, amb el tema del català, em sembla una obvietat. Uh-huh. Clarament vivim pitjor que els nostres pares sobre la pressió que vivim com a catalans en general. Jo, com a homosexual, estic segur que visc molt millor del que vivien els homosexuals a l'època dels nostres pares, això és evident. Estic gairebé segur que moltes dones viuen molt millor, la majoria, que els nostres pares. Segur que la meva mare, sobretot, segur que viuen millor. Pel que fa als drets laborals, crec que és discutible. És a dir, una cosa és el que diu la llei i l'altra és el que passa, que aquí és on també hi ha conflicte. Pel que fa als sindicats, crec que és evident que vivim pitjor que els nostres pares, la mobilització política, sindical, pels drets civils en general, crec que estem una mica més disgregats. I pel que fa a altres identitats, és possible que visquem millor, que hi ha més acceptació de la diversitat més enllà de la sexual i de gènere, de diferents identitats ètniques i culturals. Però depèn del context, moltes vegades. I això és el que volia discutir també amb l'article, sobretot polític. Com utilitzem la nostàlgia políticament? Però això ja hi arribarem, suposo.
Jo, quan va començar a popularitzar-se aquesta frase, que no sé si m'equivoque, però ho remonté bastant al 15M,
i
al moviment que va sorgir a principalment moltes ciutats de l'estat espanyol i també dels països catalans, a mi el que em fa la sensació, ja en aquell moment i també en l'actualitat, és que és una frase que va ser llançada des de les grans ciutats i crec que no m'equivoque massa per part de fills de funcionaris intermedis, els funcionaris i professionals liberals que, evidentment, havien vist una minva en la seva qualitat de vida i en les seues expectatives vitals respecte a seus pares, que havien sigut ben col·locats en l'administració, en les universitats, en les televisions públiques, etc. Llavors, clar, aquesta frase en altres zones dels països catalans o de tot l'estat espanyol trobo que no té massa sentit, perquè si ens remuntem un poquet al recorregut vital de la generació dels boomers, veiem que als anys 80 i als 90, molts estic parlant, desenes de milers, centenars de milers, van patir la reconversió industrial de l'estat espanyol, van patir la transformació del sistema productiu, la crisi pesquera, en les determinades zones en les que s'ha produït les dificultats que van provocar l'abandonament també massiu del camp, tot l'enfonsament del sector textil, del calçat, el tancament dels forns, que això me'n recorde perquè es va viure bastant cruesa a Sagunt i a la comarca del Camp de Morvedre. I llavors és com... No hi estic del tot d'acord, sí que és cert que hi haurà molta gent que viurà pitjor que sons pares, però clar, qui són els pares d'aquestes persones? A nivell percentual, si agafem la mida que el 80% de la generació boomer no té estudis superiors i no s'ha dedicat a professions liberals, és possible que aquesta sensació que va sortir de Madrid, i possiblement també un poc de Barcelona, de viure pitjor que els nostres pares, sigui realment un poquet reduïda. Després, evidentment, s'ha d'entrar en altres consideracions, identitats, conflictivitat laboral, sindicalisme, i després també suposa que abordarem el tema de l'habitatge, que aquí provoca una forta col·lisió Clar. Entre generacions. Mm-hmm.
Clar... Suposo que heu dit depèn, no? Heu parlat de les especificitats, però sí que hi ha una qüestió general. He estat buscant dades. Algunes són demolidores i sempre es fan com a nivell general, no? Diu, la riquesa de les llars encapçalades per joves s'ha desplomat un 70% des de la crisi i no cal parlar del preu de l'habitatge, com deies. Només un 36% dels menors de 35 són propietaris. Més o menys, això depèn de la dada, on busquis, però algunes dades s'assemblen força, depèn de la font, aquests vindrien a ser els percentatges. Tots sabem, no?, aquesta gran diferència entre qui té uns pares que el poden ajudar amb l'entrada d'un pis i qui no... també una dada que sobre el 60% dels joves entre 25 i 29 encara viuen la família. És a dir, evidentment depèn i crec que tot això que has explicat de qui estem parlant, camp, ciutat, de què estem parlant exactament és molt important, però no hi ha també unes dades generals que ens indiquen que sí que en el terreny material vivim pitjor?
La meva mare sempre explica que ella es va poder fer una hipoteca de 10 anys i ella era auxiliar administrativa a Figueres, no venia d'una família de masovers de pagès. El meu avi l'any 95 es va poder comprar una casa, no? 95, molt tard, he de dir, tenint en compte que és un senyor de 90 i pico d'anys. En 10 anys va pagar la hipoteca. Això sorprenia amb el salari mínim d'auxiliar administrativa. I a més el meu pare es va morir. Llavors... ella sola va pujar tres fills pagant una hipoteca d'una casa i d'una granja, perquè també van construir com una granja, pagant una hipoteca, tot molt, molt curiós. I ara un té la sensació que s'aniria al banc amb el salari, jo tinc salari d'auxiliar administratiu i de caixer, depèn del mes on soc, o de reponedor, no? I té la sensació que no podria tenir una hipoteca. Ja no és comprar-se una casa, no? Ja és demanar un préstec mínimament gran al banc que et permeti durant uns anys demanar la hipoteca. Primer, també hi ha una cosa aspiracional, és a dir, potser si mantingués la feina auxiliar administratiu durant molts anys, aconseguiria acumular antiguitats i coses, i el meu salari aniria pujant de mica en mica. Però hi ha una qüestió de que la gent segueix cobrant amb el salari mínim, sobretot amb el pas de la moneda de la pesseta a l'euro, va perdre molt de poder adquisitiu. Jo recordo una notícia del 2003 o 2004 que deia que els salaris havien augmentat un 13% o un 14% i els preus un 120%. No? Aquest canvi és radical i potser en part per això també la crisi del 2008, que se'n parla poc de la distància entre els salaris i els preus. I això té a veure amb la pèrdua de poder sindical també. És a dir... Perquè, bueno, jo diria que aquí hi ha una mica també la tradició dels líders sindicals, però això ja és una altra cosa d'aquesta gent que menja gambes amb el PSOE. Però crec que n'hem de parlar amb més rigor, és veritat. És a dir, la meva mare, per exemple, va tenir una pensió de viudetat que potser estava prou bé, però jo cobrava d'orfandat 240 euros al mes, això quan ja tenia 19 anys, perquè abans eren menys, i en canvi el fill d'un banquer... que a més era col·lega, no era banquera, director de banc, alguna cosa així, cobrava 3.000 euros al mes. És a dir, per equiparar les rentes, diguem-ne, no s'equiparaven per equiparar-se socialment, sinó per equiparar-les amb el que hauries, amb el que tindries si el teu pare es dedicava a X cosa, que el meu pare treballava en una fàbrica, saps? Llavors, aquesta era la diferència. Però també és veritat, com deia l'Emma, que la fàbrica on treballava el meu pare, potser per temes com que es va morir gent a la fàbrica, va tancar. Llavors, i ara deu estar a Bangladesh matant nens de 7 anys, no? Llavors, és difícil d'avaluar.
Sí, clar.
Però jo crec que sí, que hi ha coses que els feien viure millor perquè mantenien els teixits comunitaris d'alguna manera i també perquè tenien molt més accés a les hipoteques, per exemple.
Mm. Sí, bueno, amb el tema de les dades volia dir això, sí que també has comentat, no? D'aquesta dificultat absoluta, sobretot amb el tema de l'habitatge.
Estadísticament sí que representa que n'hi ha una gran bossa d'estalvis concentrada en aquesta generació, segurament motivada per l'estalvi que es va suposar l'habitatge, que no crec que hagi significat el mateix a cap altra generació, i perquè també jo crec que s'ha de seguir el curs de l'economia, però també s'ha de ser un poquet respectuós amb el pas del temps. Vull dir, els meus pares, els nostres pares, a la nostra edat eren igual de morts de gana que nosaltres. El que passa és que vam poder estalviar una mica més del que estalviarem nosaltres a conseqüència d'aquesta situació de l'habitatge i, en alguns casos, vam pillar també aquesta generació l'onada del període de bonança i de la bombolla que es va produir entre el 97, el 98 i el 2008 i després no s'hi van veure enganxats perquè hi ha també una part d'aquesta generació que a partir del 2008, amb deutes, amb feines, amb el que fos, es va enganxar i els seus ingressos van caure en picat. També a nivell de enfrontar-nos entre generacions, s'ha de tindre en compte, i la gent que ataca la generació boomer per aquesta possessió d'aquesta massa d'estalvis que figura que tenen, és que això, aquest volum d'estalvi, anirà a parar en la generació dels millennials o en una part de la generació dels millennials. Que vull dir que hi ha molts que tenen aquest discurs de confrontar-los, però vist des de, no, en aquesta perspectiva, dius, bueno, això ho heretarà algú, aquesta bossa d'estalvis, que possiblement ja les generacions posteriors ja no arriben a heretar aquest volum de diners. I llavors crec que s'ha de tenir una perspectiva potser més de solidaritat intergeneracional o de, no sé, voler entendre la complexitat o obrir la panoràmica per entendre el que ens estem enfrontant i no d'establir batalletes absurdes entre classe treballadora, definitivament.
S'hauria de parlar més de classe i menys de generació? No és incompatible una cosa amb l'altra? Perquè també hi ha, per exemple, tot el debat amb el tema de les pensions, que si pugen, que si el sistema no és sostenible. Aquí sí que s'introdueix sempre la qüestió generacional i segurament s'invisibilitza la de classe, per això ho dic.
Jo no em veig gens capaç de plantar-me davant del meu avi i dir-li que li han de baixar la pensió, la veritat. O sigui, després de encara va al camp ara, el cabró, sense genolls, quasi, no? Vull dir, em sembla... No només, és a dir, no és només que crec que políticament no és necessari i que crec que està bé que la gent cobri pel que ha treballat al llarg de la seva vida. El meu avi, i bueno, no dic la meva avi i els altres perquè són morts, per tant, només queda l'avi, no? Però fa 3 mesos ho hauria dit de l'àvia, també. O sigui, després de treballar tota la vida, sigui a la llar, sigui de senyora de fer feines en alfabeta, o sigui de camioner, la meva altra avi era camioner, o el pagès, seria incapaç de plantar-me davant seu i dir-los això. I també és moral, és a dir, no és... És a dir, el que trobo que a vegades ens fan fer el joc és que sembla que haguem de discutir de la real polític i les coses morals com que això ho fa molt l'extrema dreta, no? Com si la política no fos moral, no? Pues no, pues està moralment malament dir-li a una persona que s'ha levantat a treballar tota la vida que li baixarem la pensió. Pues no, senyor. Retalla d'un altre lloc si és el que vols, no? Però més enllà d'això, per mi el problema, el debat amb la nostàlgia és com utilitzem el passat per fer política. I aquí anava en part la meva crítica contra, en aquest cas, en Jordi Muñoz, que és el que va fer l'article contra la nostàlgia. I és curiós que sempre hi ha nostàlgies que valen i nostàlgies que no. Les que valen no són nostàlgia, són una altra cosa, són lluita sindical, són el xarnaguisme, són la lluita política del passat, no? I hi ha nostàlgies que no valen. La nostàlgia pel català no val, perquè deu ser identitària, la xarnaga no deu ser identitària, no? Jo el que dic és que hem d'utilitzar, tots tenim memòria familiar, tots tenim nostàlgia de coses que no hem viscut, a més, i jo el que crec és que hem de començar a fer servir com fa l'enemic, en aquest cas l'espanyolisme, l'extrema dreta, la dreta i el PSOE, a fer servir el passat en base als nostres interessos, o sigui, inventant-nos-ho, i això va en contra del meu ofici, com a persona que ha estudiat història, però mira, me'l passo, no em sembla tan important el meu ofici com la societat, no? Fer servir aquelles coses que puguem, bones que podem trobar al passat o que creiem que poden ser bones, i explicar-les discursivament, perquè serveixen per legitimar la teva posició política al final, no? I això és el que jo sobretot volia defensar amb l'article. I res, però pel que fa a la batalla generacional, no. Abans lluita de classes, lluita nacional, però la generacional no em sembla... Crec que es van sacrificar. Els nostres pares també potser van deixar perdre una cosa que ells... però que potser tampoc van viure. La meva mare mai ha estat un sindicat. Quan jo m'hi vaig afiliar pensava, vigila, em deia, sí, vigila, fill.
Sí, sí, la batalla generacional ho deia més per això que apuntàveu d'aquest repartiment de la riquesa desigual entre boomers... el que dèieu, no? D'aquí sorgeix a vegades aquesta batalla.
Sí, jo soc bastant defensora d'intentar prioritzar el debat entorn a la classe i, a més, anar fixant-se també en els canvis o en les evolucions que es produiran, perquè estem veient ja que ara mateix la classe o les classes que estan per sobre són les classes, i començaran a ser cada vegada més, propietàries d'immobles, perquè actualment el valor del capitalisme està en el bé immoble, l'economia ja no és productiva i tot està a la mateixa cistella que és el de l'immobiliari. Respecte a la nostàlgia que comentaves i que havíem abordat, clar, jo suposo que tots hem vist el perill de les ideologies que l'han instrumentalitzada i que fins i tot han provocat petits efectes Mandela, allò que és un record fals col·lectiu entorn a realitats que s'han inventat i que la gent ha començat a recordar com a verdaderes. En el cas de l'extrema dreta, ha llançat missatges de que la dona en el franquisme vivia també submisa a casa, sense haver de treballar, que la proveïa l'home i que tot era tan tranquil, i aquesta dona no rebia pallisses, no existien les violacions ni la violència de gènere. Llavors, això és una instrumentalització molt, bueno, falsa, contraproduent per a nosaltres, evidentment, per a ells és superrentable, i molt denunciable del que és la memòria i del que és la nostàlgia. En altres aspectes, la nostàlgia es pot estirar per a recordar o per a activar la memòria col·lectiva d'episodis que ens han beneficiat com a nació oprimida o com a classe treballadora, tant des del punt de vista de la força sindical que hi havia als anys 70, als anys 80, com des del punt de vista nacional del múscul que tenia el català o que buscava tenir el català fa 3-4 dècades.
Per tant, la nostàlgia sí que es podria utilitzar de maneres no reaccionàries. Podríem intentar...
És perillós.
És perillós.
Pot ser perillós, però clar, hem de tenir aquesta, més que nostàlgia, fins i tot memòria.
Mm. Sí, no, ho dic perquè... Mm. Jo l'associo molt sempre a la qüestió reaccionària, però sí que és veritat que el teu article em va fer pensar de dir, ostres, potser es pot, allò que diuen, ressignificar o mirar d'una altra manera o aprofitar coses del passat que potser no s'estan reivindicant prou.
La tendència és pensar que el que jo he d'explicar políticament és el que he après a l'acadèmia, no? A la universitat, en aquest cas. A mi també em passa. Jo quan discuteixo amb els meus amics els dic, no, però això no era veritat. Com que no? No, no. I, evidentment, no hi ha conclusió, perquè ells seguiran pensant que això és veritat, no? Per tant, jo he de... d'alguna manera he d'aconseguir mobilitzar la seva passió nostàlgica d'una altra manera. Si no li puc dir que aquesta és la veritat i li puc ensenyar, si li ensenyo un document de l'època que li demostri que això és veritat i tot així, no funciona. No el puc convèncer. I és amic meu. Si no és amic meu, ja, imagina. D'alguna altra manera ho he de fer. La meva aposta, o el que intentava dir l'article, és que el 47 és una pel·lícula purament nostàlgica. És a dir, segur que no va anar així la cosa, no? Però per la part de la classe i per la part de la Txernagó, és una pel·lícula molt interessant, és a dir, és mobilitzadora de sentiments polítics. Fills Jo he sentit fins i tot fills de funció de guàrdies civils i policies nacionals reivindicar que eren de classe treballadora perquè venien de família andalusa, no? Coses bastant divertides en aquest sentit, o funcionaris de presons, no? Pensava, bueno, saps, molt bé, maco. Fills, és a dir, aquesta gent ha anat a la universitat, ha tingut una feina de puta mare. Llavors, el que hem de començar a pensar és quina nostàlgia individual, perquè la nostàlgia sempre és una cosa que s'explica col·lectivament, però que sol ser individual, un fenomen individual. Tots mirem el nostre passat i per entendre la nostra vida, sobretot si tenim por o si estem contents, ressignifiquem el passat de forma positiva, en general. És a dir, normalment, per entendre on soc ara, penso, ai, allò que em va passar m'ha fet com soc, però sempre és, això sempre és subjectiu i a més sol ser mentida. No
sí,
sol tenir res a veure.
Que et fas,
és,
no?
Sí. És un relat que et fas perquè recordes el que vols i no ho recordes del tot bé i normalment inventes a més coses a sobre, no? Per tant, ho hem d'aprofitar. I ho hem d'aprofitar per lluitar contra aquesta gent. És a dir, no confrontant si... També, confrontant si les dones vivien pitjor o millor, si els homosexuals no els detenien i en realitat eren vagos i maleantes i no eren maricons o lesbianes, no? Sinó ressignificant coses que puguem agafar d'aquesta gent i fent les nostres que puguin explicar... perquè jo sóc aquí ara, també. I jo crec que és una lluita que hem de fer, perquè de fet totes les societats l'han fet. No, no és només el reaccionarisme capitalista, és que totes les societats tenen narratives que expliquen, legitimen o trenquen el seu status quo. La Unió Soviètica ho tenia, el feixisme ho té, ho tenien a l'època feudal... Tot els hem d'aprofitar. Els mites fundacionals, les narratives, la nostàlgia... i no seleccionar quines ens interessen.
I intentar desmuntar les mentides, com deia l'Emma, aquest passat que ens hem inventat que no existeix, o que potser és més americà que no pas català, no? Que això... desmuntar això no seria també una manera? O és el que deies, que és més complicat, que és millor agafar certes coses i...
Es poden fer les dues coses.
Es poden fer les dues coses.
Clar, és a dir... però alhora que jo construeixo un relat, desmunto l'altre. És a dir, ells construeixen aquest relat per desmuntar el nostre relat. Per desmuntar la història oficial, la història acadèmica, hi ha els llibres de text que té els seus errors, sobretot nacionals. Però sol ser bastant ben feta, no l'han fet acadèmics. Ells la fan servir per combatre la història suposadament real, oficial, que han fet historiadors, amb biaixos ideològics varis i amb errors, però en general molt més exacte que aquells expliquen. Per tant, si ja els està funcionant, potser és que no és suficient la història real, combatre la història real. També s'ha de fer, però potser també hem de construir un relat alternatiu que ens legitimi políticament.
I així també per aclarir-me jo i potser també la gent que ens pugui escoltar, és a dir, com diferenciem o des de quin punt de vista treballem o abordem la memòria històrica diferenciada de la nostàlgia. El que planteges és com dotar la memòria històrica de certa èpica per a que se desvincule de l'acadèmia o del treball que tradicionalment s'ha fet sobre, jo què sé, les fosses o sobre... textos com més densos o no sé com dir-ho. O sigui, estirar una mica més de l'emoció i de l'èpica per a rendibilitzar la memòria històrica a favor nostre. Algo així?
Alguna cosa així, sí. Fer un cuéntame, però d'esquerres, no? Perquè allò era un espectacle pintoresc.
I autocentrat, sí, català.
Exacte, explica-m'ho. No, sí, sí. És que fins i tot inventat, És que de veritat, ja sé que va en contra del meu ofici, però ens podem inventar. Igual que la narrativa sindical, fins i tot. En què abans hi havia molt de moviment sindical? No sé, jo no conec gaire gent sindicada de l'època dels 70. És a dir, és també un mite, una narrativa que et dona certa èpica i que t'ajuda a pensar que pot tornar a passar. Doncs alguna cosa similar amb altres coses... Jo què sé, el Front per l'Alliberament Gai, que ens encanta recordar-lo i tant. És una cosa molt minoritària que va passar a Barcelona, però és una eina útil per explicar-me a mi i a la meva gent, que això ja ho va fer gent abans que tu, que té un valor i que ho va fer en condicions molt pitjors, a més, i que es pot aprofitar políticament. Que si va funcionar aquell context tan difícil, pot tornar a funcionar. No? És com... O aquesta idea, fins i tot quan expliquem l'homosexualitat a vegades, ara faig un paral·lelisme, i necessitem anar a Grècia per dir no, ja hi havia homosexuals a Grècia. Això també és com una mena de justificació històrica de la legitimitat per ser o per defensar certes coses, no? Per tant, hem de buscar llocs on puguem dir, no, mira, les dones tenen dret al divorci perquè hi va haver aquestes dones que van lluitar pel dret, que ja es fa, revestir-ho també de certa individualitat, una figura específica, que puguem explicar la història, que puguem fer una sèrie, que puguem fer una pel·lícula, que hi hagi trets i que hi hagi... que hi hagi amor, que hi hagi... totes aquestes coses que agraden tant de Hollywood, doncs una mica...
Tu com ho veus, això? Jo no entraria, potser, aquí podríem tenir l'enfrontament entre continguts que siguen com obertament falsos o mentides. Aquí respectaré més la teva professió o els teus estudis, potser. Però sí que, en realitat, tots els moviments polítics o totes les identitats tenen el seu gran constructe audiovisual. I, per exemple, d'ahir ve el fet que tothom recorde la dona dels anys 60 amb cintureta, vestida de pin-up, amb estressa de casa, feliç, i amb, no sé, segona residència, vivint en una urbanització, i etcètera. Quan...
Sí, això volia dir amb el tema Estats Units aquí, no?
Com... Que això ha funcionat moltíssim, clar, aquesta mena d'efecte Mandela del que han vist a les pel·lícules. Llavors, és cert que, pues, això, Cuéntame, productes que hem citat i d'altres del cine espanyol, també de la Guerra Civil, molt obertament castellanoparlant i centrada a nivell nacional a Espanya, han creat un constructe determinat que possiblement a nosaltres ens falte, i ens falte des de múltiples aspectes. Clar, és que som un país molt desballestat a nivell de representació cultural, i si Catalunya ho sou, imagina't el País Valencià, que pràcticament l'imaginari encara és molt més limitat que el d'ací.
Clar. El tema de la pin-up, la mestressa de casa... que sempre s'amaga, no? Això tu ho has dit moltes vegades, el fet que estaven totes amb antidepressius o tranquil·litzants, perquè era una vida, la de mestressa de casa, teòricament romantitzada, de classe mitjana als Estats Units, era una vida completament alienant, que no aportava res, i que aquestes dones les condemnava, com a mínim, estar avorridíssimes, no? I com ara això, des d'algun sector, s'intenta com rescatar o com pintar la família, el gos i la feina estable.
I alcohòliques.
Sí. Moltes, clar. Clar, com... Ostres, abans teníem un passat més estable, més fixe, on tot era millor, on teníem un sou, el sou de l'home donava per tota la família, etcètera. Ah, clar, ho comento pel tema del gènere, no? T'ho estic molt això també de vivim pitjor que els nostres pares, no ho sé, però i que les nostres mares?
Les que som de mare que treballava fora de casa, les hem vist fent el que es va encunyar com el second shift, el segon torn. Mm. El torn on fos, en un supermercat, en una oficina d'infermeres, el que fos remunerat, i després tota la faena que se'ls quedava a casa, perquè les dones van eixir en massa al mercat laboral remunerat i més com professional, més vistós, ja dels anys 70-80, però els homes no van entrar en massa a la gestió domèstica. I, per tant, si se va produir, se continua produint un abús generacional de gènere que és molt evident a totes les cases. Tot aquest món idíl·lic que ve principalment dels Estats Units i de certs països guanyadors de la guerra del bloc occidental, que s'ha construït a través d'aquesta narrativa, també té un marc històric, que és el dels 30 gloriosos, les tres dècades eixes de reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial, però sobretot de confrontació amb el bloc soviètic. El bloc occidental havia de demostrar que la vida sí era millor i, per tant, va crear la classe mitjana per a treure pit de que aquest sistema econòmic era molt millor. Tot això en el moment en el que cau la URSS, ja no cal demostrar-lo, ja no ens cal classes mitjanes i anem a rebentar amb absolutament tothom. I el que deies d'estirar un poc la nostàlgia, clar, ara ho pensava, perquè... Nosaltres, com a eina per a desmuntar aquesta figura idíl·lica de la mestressa de casa, tenim la mística de la feminitat de Betty Friedan, que és un totxo així de 600 pàgines, que és a més de llegir, però que evidentment no tothom es llegirà. Llavors necessitem el producte nostàlgic, èpic, el 47, el Cuéntame, de la mística de la feminitat representa.
Ostres...
Ja hi s'explicava que ja ho va documentar tot, però perfectíssimament alcohòliques, suïcidis, anaven al metge, teràpies d'electroxoc cerebral, vull dir que van acabar totes fundidíssimes. I, en canvi, clar, la seva documentació és un llibre dens que no tothom es llegeix, però l'imaginari aquest gros, vistós, de sortir del món, és un altre.
Això és una part del relat que, per exemple, les Tradwives a YouTube avui obliden constantment, no? Sembla que la vida de mestressa de casa sigui supertranquil·la i no et passa res de res. Dius, no, però si les dones han treballat tota la vida, o sigui, i és dur, i és dur criar, i és dur netejar, i és dur tot, vull dir que... Que la distorsió, com a mínim fins ara, és bèstia.
Clar, el problema és com ho confrontem, i aquest és el problema. I jo tampoc ho tinc clar. És a dir, tinc clar el que crec que s'hauria de fer, el que passa és que no tinc clar com fer una cosa més o menys engrescadora i esperançadora d'una cosa que és tan dura. És a dir, com puc fer una cosa esperançadora, engrescadora, que m'expliqui el passat d'una manera que em pugui legitimar... Si tot és una cosa a la qual no vull tornar, no? Aquesta és la qüestió.
Clar, jo vinc de Castelló, a les meues comarques, el que ha funcionat des dels anys 60 és la indústria ceràmica, que és proveïdora de la construcció i, per tant, està tot molt relacionat amb els diferents moviments de l'economia relacionats amb la construcció. I un amic meu sempre m'explica que abans, 60-70, totes les fàbriques, tot això que ho heu d'imaginar, en territori rural, pobles, fàbriques escampades en polígons, pues totes les fàbriques tenien autobusos, transport, que recollia els treballadors i que es portava al lloc de faena i després es tornava a casa. Fins que els empresaris es van adonar que en el trajecte els treballadors tenien marge per a parlar entre ells, es contaven les coses i potser agafaven l'empenta per a mobilitzar-se. Llavors es van acabar aquests autobusos i tothom va començar a treballar, i és el model que jo he conegut, va començar a treballar amb el cotxe privat. Tot allò, en el cas de la ceràmica, per exemple, les mobilitzacions més importants van ser l'any 78-79, que va haver una vaga molt important del sector, es van encarregar d'aixafar-la i no ha hagut com una regeneració sindical o no ha hagut... Clar, el punitivisme cap a aquelles persones que es van mobilitzar va ser tan dur que no ha hagut com una regeneració sindical. No hem tornat a conèixer una experiència similar. I veus que territorialment, i mica en mica, les poques o moltes temptatives que pogueren haver de conflictivitat laboral i d'enfrontar-se a la patronal han sigut reduïdes a poc, sigui per desmantellar directament el sector o sigui perquè han aixafat a les persones que anaven per davant intentant exigir millores laborals per a tot, a més, amb una visió col·lectiva per a tothom, que sempre donaven la cara 3 o 4 i les millores se'n beneficiava tothom, també els esquirols.
És que no sé si qüestions com la xarxa, la certa estabilitat en algunes coses, a conèixer els veïns i que no siguin expats que van canviant, tot això sí que podem mirar al passat i dir això hauria de tornar, no? No sé si dir-ho així, però sí.
Com a mínim aprendre, no?
Aprendre.
O reformular-lo a la situació actual. Jo vaig treballar bastant el tema de la mineria, que més o menys va tancar farà uns 10 anys, i clar, a mi tots els mirats m'ho deien, però esto es muy fácil, esto es ponerte de acuerdo y agafar l'autovia, prendre-li foc i ja està, i aquí no passa ningú fins que se'ns escolte. Tot això ara ens costa d'imaginar-ho. També s'han aplicat lleis, com la llei Mordassa, per exemple,
que
han reduït, que han minvat tota, o sigui, qualsevol tentativa de mobilització.
Jo, el passat mai torna. És a dir, quan construïm la nostàlgia, la construïm sobre el passat per projectar-nos cap al futur, que és el que fa el feixisme, de fet. És a dir, aquesta mena d'intent de retornar al passat no serà. Serà segurament pitjor. Amb les eines que tenen serà bastant pitjor, segurament, no? Joder, sí. De fet, avui ha sortit l'article de la directa de quan ens espiaven, que han amnistiat el policia, que és molt bèstia, també. No? Pues imagina't el que faria aquesta gent amb tot el poder de l'Estat, que ja déu-n'hi-do el que fa, no? Però tenim altres eines. No tenim la xarxa directa, però les xarxes, sobretot el WhatsApp, ens permeten crear xarxes amb persones que són vincles humans, reals i exactament els mateixos que jo tindria amb el meu veí. És a dir, ja, jo tinc amics, i tot i així soc d'una generació que no li passa tant, però jo tinc amics que no he vist mai de la meva vida en físic, en directe, i els tinc, i fa anys que xerrem. Per tant...
I els consideres amics?
Clar, és que si hi ha persones a les quals els has explicat coses de la teva vida molt importants I, però no els has vist mai, però fa tants anys que xerres i tens certa confiança i saps què fa, què no fa, avui sóc aquí, ai, què fas, bueno, aviam si ens veiem algun dia, però al final mai et veus. Hòstia, són amics, no? En realitat, pues això els hi passa a molts adolescents. És una cosa que critiquem molt de les xarxes, però a mi em sembla positiva. Vale, puc fugir, potser no estic socialitzant amb els meus companys de classe, però és que potser són subnormals, els meus companys de classe, no? Però puc, no, clar, però puc socialitzar amb persones amb les quals m'interessa socialitzar. Pues, i ens podem fer amics, no? Podem jugar, jo què sé, el Call of Duty, que és el que juguem als homes de la crisi dels 30, no? O qualsevol cosa d'aquestes, no? Però ho hem d'aprofitar, hem d'aprofitar-ho. De la mateixa manera que s'ha fet el Cuento la criada, aquesta sèrie que vam fer, no sé si era Netflix o així, que estava prou bé, es poden fer sèries en el nostre context que expliquin moltes coses. Ara pensava en la vida de la meva mare o fins i tot de la meva àvia o de la meva besàvia. Evidentment que no seran 100% objectives, 100% pures, però les podem aprofitar des de l'optimisme, des del pessimisme, des de tots els punts de vista, que és el que fan ells sistemàticament. Les pel·lis de superherois nord-americans són pura nostàlgia reaccionària, la majoria. Vull dir que...
Crec que hauríem de trobar la manera de fer evolucionar o de portar a l'actualitat aquesta mobilització que potser trobem a les xarxes socials, aquest teixit que es pot crear en un entorn virtual en el que connectes amb gent, amb les teues mateixes inquietuds i ambicions polítiques, per dir-ho així, perquè potser no, aquest format no ha acabat de substituir el tradicional de mobilització de tota la vida, que eren els ateneus, que eren els xigres, que eren els bars, on se trobaven els obres. Crec que eixa part d'agafar força des de la presència física no acaba de materialitzar-se a través de les xarxes socials. També és veritat que no hem conegut precedents pràcticament vàlids. Vull dir, jo vos estava parlant de l'entorn on m'he criat, on l'última vaga important va ser el 79, jo vaig néixer el 87, tot això no ho he conegut, i el que més a prop està de conèixer una vaga de veritat va ser l'última de la mineria en l'any 2012, perquè la vaig cobrir també com a periodista, i allà vaig veure pues obrers aixecant barricades, prenent foc, tallant autovies i enfrontant-se amb explosius a la policia. Però a nivell, cada vegada això es va perdent, i jo crec que també un risc del futur és que les generacions que pugen no han conegut en directe la conflictivitat obrera, ni que sigui per la tele. I això també és com, bueno, el que tu deies, que ens falta aquest constructe visual, audiovisual, narratiu, en favor nostre. Yeah. I al final acaba tot un poquet tornant al mateix nucli de la idea.
Estava just pensant en Urquinaona, i crec que l'impacte que va tenir va ser perquè un mes abans va passar lo de la Xina, les manifestacions a...
Sí, va coincidir així.
Va ser un parell de... un parell de mesos després. I les imatges de Hong Kong eren tan bèsties que els cartells aquí eren els mateixos, traduir-los al català.
Lo de l'aeroport una mica neix d'aquí.
I va haver la liadíssima de Hong Kong, i aquí la gent va, i diu, aquesta gent a Hong Kong, també hi ha una mica dels armilles grogues a França, però sobretot això, aquesta gent està cremant Hong Kong contra el règim xinès, doncs jo també puc contra el que tinc aquí, no? Ja està. I el jovent sobretot es va motivar, que era el que més havia vist a les xarxes, vídeos de penya de Hong Kong tirant a merda i merda a la policia, el que fos, no? Cremant contenidors i tal. Tenen aquesta utilitat també les xarxes, no? Vam saber, jo me'n recordo que hi havia gent que anava a aquestes mobilitzacions, jo no, vale? I que gràcies als cartells que havien fet els xinesos per saber com combatre els gasos lacrimògens, vam saber com es van traduir, es van traduir i els van reproduir per aquí, i de cop i volta tots anaven vestits iguals gairebé que aquesta gent de la Xina, no? Llavors, que també tenen certa utilitat en aquest sentit.
Anem acabant, no, però us ho pregunto perquè crec que és important pel tema, no m'ho vull deixar. Aquesta sensació d'estafa generacional que tu, Emma, també has comentat alguna vegada que alguna gent té, la teniu? Com la veieu? Aquesta cosa dels millennials ens van prometre que estudiant tindríem una feina, que tal, i no ha estat així. Què en penseu? És més una caricatura que una realitat? La sensació hi és? L'heu tinguda? La veieu al vostre entorn?
Jo crec que no som la primera generació estafada, això, per a començar.
Sí, és veritat, sí, sí.
Perquè...
Som una mica egocèntrics, potser pensar-nos que som la primera estafada.
Sí, 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 sí. Som un poquet...
Sí, sí.
Som els boomers de la nostra època, a nivell de pesats. No, però, clar, jo pense en la generació de les nostres mares, que les boomers, les dones boomers, que es van prometre certs aires de llibertat sortint al mercat laboral remunerat, amb la llei del divorci, amb certes conquestes socials, que no es les va regalar ningú, que les van conquerir elles, i pareixia com que era una, no sé, generació molt més emancipada que les seues pròpies mares, molt més alliberada, etc. I al final van acabar pencant com uns asses de càrrega a la feina, a la família, i han sigut una generació molt arrasada en aquest sentit. Jo crec que encara no ens hem desempallegat d'això. Respecte a la nostra, si és això, jo crec que totes les peces vulnerables del tauler de joc acaben sent estafades d'alguna manera. En el meu cas personal, com que jo volia estudiar periodisme i això ja era en els anys 2000 i algo, una carrera de morir-se de gana, no vaig tenir aquesta sensació d'estafa perquè ja m'havien avisat que jo tindria dificultats per menjar proteïna a diari, no?
Sí, sí, sí.
Però sí que és veritat que de la meva classe, tots els que van estudiar carreres més tècniques per a servir al boom de la construcció, arquitectura, enginyeries, etc., sí que van sentir aquest engany de dir, hòstia, m'heu dit que jo tindria un iot aparcat al Grau de Castelló i estic intentant opositar auxiliar administratiu a l'Ajuntament de Benicarló.
Jo potser no l'he tingut tant, tampoc, aquesta sensació, perquè a casa sí que hi havia la idea d'estudiar una carrera, però la carrera com a molt per ser mestre, no? Per entendre's.
Yeah.
És a dir, l'ascensor social era ser mestre. I de fet, tots gairebé hem acabat i acabarem en algun moment. El meu germà és mestre, el meu germà... Bé, també estudia filosofia, vull dir, professor, no és l'únic que pot ser, quasi. Ho serà en algun moment, i jo espero que també, perquè he estudiat història, que és gairebé el mateix. Però sí que tinc, efectivament, fills de petits comerciants d'amics meus de Figueres, per exemple, que sí que estic sí que tenen aquesta sensació de crisi, de traïció una mica, no? Però crec que és un sentiment generacional universal. És a dir, els nostres avis pensaven que els nostres pares eren uns vagos, els nostres pares pensaven de nosaltres que érem uns dropos, i nosaltres pensem dels nostres pares, perquè ara se'n diu boomers, però abans se'n deia viejos i el que sigui, no? Vull dir, crec que són expres... Recordo un article del 1918, en què els de la patronal deien que els joves d'avui dia no volien treballar. La jornada laboral era de 18 hores.
Clàssic, sí,
18
sí.
Hores.
Ningú vol treballar a l'hostaleria, no?
I els joves no volien treballar ja a finals del segle XIX. No? És, bueno, hòstia, els joves mai volen treballar. No?
Sí, sí, l'hostaleria és lo d'ara. Sí.
Vull dir, jo no tinc especialment aquesta sensació. Sí que crec que hi havia un discurs polític al voltant d'això, però és el mateix discurs que ara fa el PSC, el que passa que ja no se'l creu ningú. Acabem de reduir l'atur amb... Ho diuen en números, perquè si ho diuen en percentatge fa tanta vergonya que millor no dir-ho, no? En 498 no sé què, persones. Molt bé, manco, saps? Hem augmentat l'ocupació, no sé què, i també t'ho posen nombres absoluts, perquè si t'ho posen nombres relatius dius, hòstia, quina vergonya. Per tant, sempre hi ha, si això té a veure amb la política també, la capacitat de prometre coses que potser no faràs res perquè es compleixin, o faràs el contrari del que es compleixin. Però jo no em sento especialment traït. Sí que tinc la sensació que podria haver estat una vida millor si haguéssim sigut entre tots capaços de lluitar-ho. Però jo em sento com poc legitimat per dir-li a la meva mare que hauria d'haver dedicat el temps a lluitar certes coses en comptes de cuidar-me, per exemple.
Total,
no?
Sí, sí.
Clar, llavors és com difícil, no? De cuidar-me a mi i a tots, que potser no era la seva feina, però és el que va fer. Saps? Li puc retreure? No sé.
És que el tema també està en les expectatives. Tu, si eres de classe treballadora i pringat, has d'encarar la vida amb expectatives baixes com una cita a Tinder. Llavors, tot el que te vingui, de bo, serà ben rebut. No t'has tan traït. O sigui, tu agafes d'una altra manera.
Ja que hem parlat de la nostàlgia, us vull preguntar, què creieu que ha de tornar? Què hauria de tornar? Què del passat hauria de tornar? Ja heu dit moltes coses, digueu una altra, pot ser qualsevol cosa, eh? Pot ser una qüestió cultural, no ho sé, un hàbit, una tendència, una moda. Què hauria de tornar i què hauria de marxar per sempre? És a dir, què del present ens hauríem de carregar? També pot ser alguna moda nostàlgica del present, eh? Perquè poso un exemple perquè s'entengui. Què hauria de tornar? Jo penso que ha de tornar del passat als zumbidos del Messenger. Val? No desenvoluparé perquè tinc nostàlgia d'això, però jo crec que això seria molt útil tenir-ho al WhatsApp avui dia. Vale? Potser és impopular, però sí. Com podria tornar també algunes característiques de Facebook, fer esdeveniments estava molt bé, però bueno, em quedo amb els zumbidos. I que hauria de marxar per sempre a la moda aquesta que ha tornat de... el Flow 2000, de marcar les...
Que joves sou.
El tiro bajo, si lo digo en Flow 2000, els pantalons dels 2000 de tiro bajo, que això és terrible perquè va associat a aquesta cosa d'ensenyar els ossos... D'estar molt prima, perquè és molt difícil que et quedi bé, sinó el tir baix, estar molt prima, ensenyar ossos, tota aquesta moda del Ozempic d'estar primes, molt primes de nou, que no havia marxat mai, però sembla que torna amb més força. Jo crec que això hauria de marxar per sempre. Aquest és el meu exemple. Si teniu algunes idees de nostàlgia que hauria de tornar i cosa d'ara que hauria de marxar.
Jo vull que torni una cosa en concret que no diré, però crec que m'agradaria que tornés, si és que en algun moment va existir, no és producte de la memòria, a la figura de líders polítics d'esquerres que no facin vergonya quan els se'ns parla. No sé si això és un producte de la nostàlgia, pot ser. Saps? Des d'abans també feien vergonya. Però jo tinc la sensació que ara encenc més. I... què hauria de marxar per sempre?
Hòstia, marxar, clar.
Clar, pot ser, això sí que pot ser una parida. Els smartphones, el transport públic, no sé, no sabria com dir-lo.
Sí, el fet que tothom vagi mirant la pantalla
amb el telèfon.
En comptes de llegir o...
I a sobre envaïn amb el so.
Mm-hmm. Sí, abans ho he plantejat a la redacció i hi ha gent que també m'ha dit anar gravant a tot arreu, festes on la gent grava, sisplau, això que marxi per sempre, sí.
Per mi hauria de tornar a una bona producció cultural dirigida a la mainada i als joves, pel que fa sobretot referent al 3XL, l'anime, a les sèries juvenils i no tan juvenils com Breaking Bad, com tot això... És a dir, una actualització d'això amb una quantitat ingent de producció cultural i fer-ne difusió, que aquí s'ha doblat One Piece i ningú n'ha fet difusió. I el que hauria de marxar... Hòstia... La diria de l'alçada d'un campanar, eh? Haurien de marxar els homes de Grindr que diuen si tienes pluma no me abres, ¿vale? Això hauria de marxar.
La plomofòbia a Grindr. Perfecte. Ostres, molt bé. M'agrada molt el que heu dit. Era molt difícil. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies també per la conversa. Ha sigut molt interessant. I els que ens seguiu des de les vostres pantalles, ho deixem aquí. Ja sabeu que si voleu venir al Barques al Mirall a fer xarxa amb nosaltres, a preguntar, a debatre, després de les converses, us podeu fer subscriptors de VilaWeb 30, que és una subscripció gratuïta pels nascuts durant la dècada dels 90, pels 30 anys de VilaWeb, que us dona accés a les avantatges d'un subscriptor habitual, com uns descomptes que estan molt bé, i també us dona la possibilitat de venir aquí i parlar amb nosaltres. Moltíssimes gràcies i fins una altra.